Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a una nova edició del Món és Digital. Avui parlarem d'un tema, d'un fet, que ja no és futur, sinó absolut present. Un present, això sí, que està dibuixant un nou futur que fa ben poc no podíem ni tan sols imaginar. La intel·ligència artificial està començant a destruir llocs de treball. Però el tema va més enllà dels llocs de treball. Estem ja veient que la intel·ligència artificial pot arribar, o de fet ja està transformant, no diré destruint, indústries senceres. Tal és el cas del cinema i en general dels mitjans audiovisuals. Avui, qualsevol persona amb uns mínims coneixements pot produir el seu propi vídeo, la seva pròpia pel·lícula, m'agradaria dir, des de casa seva, sentat còmodament davant del seu ordinador i amb unes ben poques eines d'intel·ligència artificial. És evident que davant d'aquest escenari la indústria audiovisual es veu obligada a reaccionar. I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya l'Antoni Esteve, president del grup Lavínia i periodista, que recentment ha publicat un article, un excel·lent article, amb una mirada molt interessant i sobretot molt positiva sobre aquest tema.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
L'Antoni Esteve, com deia fa un moment, acaba d'escriure a Parèntesi Media un article titulat La democràcia audiovisual ja és aquí. Un article que ens ha semblat especialment suggeridor. En ell defensa que la intel·ligència artificial està provocant una revolució comparable a la de la impremta i la defineix com la democratització de la creació, audiovisual. Aquest plantejament ens ha induït a convidar-lo a aquest programa per aprofundir i debatre sobre el tema. Bé, Antoni, doncs, gràcies, benvingut, gràcies per estar aquí i benvingut un cop més al nostre...
Gràcies a tu per convidar-me.
No, ja saps que aquí no solament ets ben rebut, sinó que esperat. Bé, comencem. El teu article, que com acabo de dir, realment m'ha agradat, sobretot aquesta visió positiva, perquè a més... Realment no cal un altre, no? Hem d'assumir això que ve, que jo també crec que és positiu, no? Doncs en el teu article parles de democràcia audiovisual, no? En quin punt d'aquesta transformació creus que ens trobem? Als inicis de l'impremta o ja estem en plena democratització?
A veure, jo crec que estem als inicis, però va molt de pressa. Això va més, no estem al segle XV i per tant de les coses tenien uns altres ritmes. En aquest ja ens hem menjat un quart del segle XXI i realment aquest quart del segle XXI ha donat per molt i probablement ens ha sorprès a tots els que ja veníem d'etapes anteriors que no s'assemblen res en el que podíem imaginar-nos que podria ser l'evolució en molts sentits. I el que semblava que la tecnologia, que era internet, es anava consolidant i que d'alguna manera es tranquil·litzava, doncs de cop ens hem trobat amb la intel·ligència artificial que ens ha llançat per l'aire totes les convencions i totes les idees prèvies. I bé, jo d'entrada, diguem-ne, el que crec en aquests moments és molt important fer molta pedagogia per combatre una cosa, és a dir, que el que té sobretot la intel·ligència artificial és mala premsa. És a dir, si en les pel·lícules que abans els dolents, les pel·lícules que ens arribaven d'Estats Units o les pel·lícules del món occidental els dolents eren els russos o eren els xinesos, Ara el dolent de les pel·lícules és la intel·ligència artificial, no? I crec que si això es consolida estarem perdent una oportunitat immensa d'utilitzar unes eines, d'aprofitar, perquè si no, doncs, probablement molta gent, si no se readapta, no entén que aquestes eines són útils, són, i fins i tot necessàries, doncs pot quedar desplaçada també dels mercats laborals, no?
Parles de pedagogia i també parles que hem viscut fins ara una mena d'analfabetisme audiovisual. Com creus que hauríem d'ensenyar o hauríem d'ensenyar a llegir i a escriure amb imatges?
Evidentment, no? Vull dir que l'alfabetització ha costat molts segles, però sembla que en aquests moments a la majoria de països del món, doncs, ja els nivells d'alfabetització són alts, el que és una alfabetització, doncs, de començar a saber llegir i escriure, i això fa... Jo crec que és un element que ajuda que una part de la humanitat pugui accedir a uns àmbits culturals, a uns àmbits i una sèrie d'activitats. Si és veritat que l'accés al que podia ser l'audiovisual era molt difícil, és a dir, un dispositiu, una càmera, per exemple, de vídeo, fa 10 anys, fa 15 anys, és a dir, valia 10 vegades més o 15 vegades més que el que costa en aquests moments, poder retransmetre, és a dir, el que ara ens sembla normal no ho era fa 10 anys, poder transmetre a qualsevol racó del món un vídeo d'alta qualitat, com fa cada dia TikTok, Instagram, YouTube, tantes plataformes, això que podem pensar que hi ha estat sempre, no ha estat sempre. Jo devia de treballar fa uns anys, alguna vegada per televisió des de l'estranger, i necessitava contractar satèl·lits que costaven centenars de milers d'euros a la setmana si s'havia de connectar cada dia. I, per tant, només per la via de satèl·lits, per la via de comunicacions d'altra freqüència, es podia transmetre la imatge d'un país a un altre. En aquests moments, qualsevol ciutadà té una eina poderosíssima a les seves mans, que és el telèfon mòbil, que li permet captar imatges, que li permet editar-les i que li permet enviar-les. Aquesta potència, aquesta possibilitat de qualsevol ciutadà és la mateixa que té de quasi, i a més una miqueta més car, però no molt més car, que tenir un bolígraf o tenir una... que és el que li permetia accedir a escriure el llibre més meravellós del món. Doncs la gent té a les seves mans instruments que li poden permetre fer la pel·lícula o el documental més meravellós del món si utilitza bé aquestes eines. I la intel·ligència artificial només aquesta darrera setmana acaba de regalar-nos, doncs, un Sora 2 a la qual ha vingut la competència del Veo 3.1 que reforça encara més les possibilitats. És a dir, poder fer 15 segons de vídeo automatitzat en pocs minuts i que t'ho fa i et posi la veu i et posi i poder-ho fer en català fins i tot en aquests moments gràcies a Sora 2, doncs és una cosa que potser hi haurà gent que pensarà que és que ha estat normal sempre i no ha estat normal sempre, és a dir que en aquest sentit doncs es necessita doncs bueno, és a dir, s'ha necessitat una quantitat d'elements de saber que no feien fàcil que la gent que no estava familiaritzada amb aquestes coses pogués gravar-se les imatges, editar-les i distribuir-les. I, per tant, pedagogia molta i fins i tot en aquest article que mencionaves, i t'agraeixo que sigui de manera tan laudatòria, doncs deia que una de les coses que ens haurem de plantejar és si realment els telèfons no han d'estar a les aules. A mi em dóna la sensació, potser evidentment, que no han d'entorpir l'activitat de les aules i no han d'estar en els moments que s'està fent altres coses a les aules i amb això s'ha de cridar la responsabilitat a totes les edats dels alumnes, però és una eina imprescindible Igual que els ordinadors, és imprescindible que estiguin a les escoles perquè hi hagi una formació digital i que des de petits la gent també composi i escrigui amb imatges. És a dir, que els treballs que fan es fan en les diferents àrees puguin ser audiovisuals, no exclusivament de text.
Sí, aquest tema del telèfon a les aules, et convoco un altre dia per parlar perquè és tot un
Sí.
tema. Una cosa que crec que és important i que tu deixes molt clara, no? Parles de la IA com, o de la intel·ligència artificial com a pròtesi de la creativitat. Però clar, acabem de definir que qualsevol persona pot fer una pel·lícula, però clar, quina pel·lícula, no? Parla'ns una mica d'això, de pròtesi de la creativitat, eh? I on marques la frontera entre assistència i dependència per no perdre ni criteri ni talent humà.
Sí, però quants poetes no hi ha que no han publicat mai res, que tenen aquests poemes guardats a casa seva i que li han enviat el poema a la núvia, mentre festejaven amb una noia o festa i aquells poemes no s'han publicat. I quantes obres hi haurà i es necessita probablement que hi hagi molta producció perquè excel·leixi una producció. La gent amb més talent serà capaç de fer obres més talentoses, però potser també es veurà més exigit. També hi ha hagut molta creativitat que no té, potser a vegades ha adquirit valor quan potser no en tenia tant. Però si més no, et diria que jo crec que per molta gent escriure és una manera d'intentar reflectir idees i fins i tot una eina psicològica de treure el que porta dins i per tant, si ho pot expressar amb imatges, encara millor. Això no vol dir que allò ho consumiran milions de persones ni, és a dir, fer-se camí en aquest món, però que les eines siguin accessibles, jo crec que per mi aquesta és l'autèntica democràcia. Tot el que sigui entorpir l'expressió, la creativitat, crec que en contra del desenvolupament humà i diria que per mi la intel·ligència artificial és una gran eina humana, una gran pròtesi, però que traiem-nos del cap, és a dir, no provoca guerres mundials, és a dir, qui les provoca, desgraciadament, són els humans i qui provoca, és a dir, jo sobretot a mi em molesta especialment quan parlem d'intel·ligència artificial. La primera idea que em contrasta algú és l'ètica. Parlem d'ètica. No, no, no parlem d'ètica per la intel·ligència artificial, sinó que l'ètica l'hem de portar ja sortint de casa. Tots hem de tenir una actitud ètica a la feina, amb la intel·ligència artificial o amb el cinema o amb qualsevol dels nostres aspectes de la nostra vida. Per què ens en recordem només quan és la intel·ligència artificial? Crec que són pors atàviques i ens porten a desaprofitar coses que altres països estan aprofitant i que altres cultures probablement hi estan traient més rendiment que no pas la cultura europea.
Totalment d'acord. També afirmes que democratitzar no empobreix, sinó que filtra i multiplica. I com creus que es produirà aquest filtre natural cap a l'excel·lència enmig d'aquest oceà de continguts? Perquè ara realment el problema és la quantitat de continguts i saber distingir la qualitat de la quantitat, no?
Igual que, no sé, aquests dies s'ha donat un Premi Planeta en el que s'han presentat milers d'escriptors el Premi Planeta, no? I han acabat escollit, un jurat, han escollit uns pensant que eren millors que altres. Hi haurà gent que no estarà d'acord amb aquest veredicte, que probablement muntarà un premi paral·lel, que serà el Contraplaneta, per premiar un altre tipus d'obres que li semblarà que no que van en una altra línia o hi haurà, jo crec que la societat s'organitza, es vertebra al final, però si es vertebra a partir de més, això és més ric, és a dir, segur que gent que no hagués pogut expressar-se a mi m'alegra, és a dir, quan veig premis Nobel darrerament de literatura, per exemple, que han sorgit de països africans o que han sorgit de països i de literatures que desconeixia totalment, doncs em dona la sensació doncs, que això és una gran riquesa. I per tant, però també diria una altra cosa, és a dir, que no necessàriament ha d'excel·lir tot, sinó només si el que fins ara hem estat acostumats, que l'entreteniment de les persones era un entreteniment passiu, que era posar-se davant d'un televisor i veure durant estona un mateix producte, aquest entreteniment, una part pot ser produir coses, fer coses. Hi ha gent que fa ceràmica no per vendre-la, sinó per tenir aquelles peces que li ha agradat sempre fer o que fa cuina, però no vol dir que hagi de muntar un restaurant. I per tant, no tothom busca el mateix, i per tant, jo crec que sí que la cosa més preuada, que és el temps lliure que té la gent i que és a la que aspiren en aquests moments a arribar a les televisions per vendre'ns publicitat, o la que aspiren diferents mitjans per vendre alguna cosa, aquest temps s'haurà de compartir amb temps que la gent disfrutarà, es divertirà, doncs, bueno, uns fent literatura i poesia i altres fent peces de vídeo o peces audiovisuals o composant música que abans doncs, era dificilíssim i en aquest moment hi ha eines com Suno o Udio o altres eines que ens permeten fer una música i que ens sembla que som músics. No li estem robant res a ningú. Una altra cosa seria que no respectéssim els drets d'autor o que no respectéssim el dret a la imatge i coses que jo crec que sí, aquí és on hem d'educar la gent. Hem d'educar a la gent que hi ha una propietat. És a dir, que si algú no vol que la seva imatge s'utilitzi, doncs no s'ha d'utilitzar.
Bé, Toni, interessantíssim, però sempre tenim aquest problema a la ràdio, que tenim un temps concret i ens queden exactament 4 minuts. Que aprofitaré per dir que acabes l'article amb una frase contundent que dius: potser Hollywood no sobreviurà, o la indústria audiovisual, però el talent sí. Què li diries als dos col·lectius? Què li diries a la productora, que li diries inclús al grup Lavinia, i què li diries a un jove creador que ara comença?
A veure, jo li diria que sàpiga distingir entre feina i treball. Les feines en els propers anys escassejaran molt. La feina com a element de comprar temps lliure a partir del que es guanya amb una ocupació. En canvi, la gent que té una feina que l'ha escollit, que té una línia, un interès, en el que vol aprofundir, en el que una especialització, una capacitat, aquesta gent tindrà moltes oportunitats en aquestes noves fases. I per tant, li diria que intenti trobar un treball, no una feina, i que intenti buscar unes temàtiques, un sector, el que sigui, que realment pugui arribar a controlar, a dominar, i que es pugui compartir més amb la seva passió que amb la seva ocupació. Jo crec que per mi és el missatge més important, perquè crec que la gran crisi dels propers anys que generarà totes aquestes tecnologies és una desincronització entre les oportunitats de treball de la gent que simplement busca el que en castellà es diu el curro. Hi haurà poc curro i en canvi es necessitarà molta gent que domini especialitzacions i també molta gent i un sistema econòmic que probablement ha de saber repartir el benefici de l'eficiència que genera la intel·ligència artificial.
Bé, Toni, doncs s'ha acabat el temps, com acabo de comentar. Gràcies per la teva intervenció i gràcies per el teu missatge, perquè realment crec que en aquests moments calen veus com la teva bueno, que expliquin amb claretat i amb optimisme, però un optimisme realista, doncs la realitat de lo que està passant i com la intel·ligència artificial ens està canviant tot el panorama. Doncs Toni, gràcies de veritat per haver estat aquí amb nosaltres i ja saps, quan vulguis, encantats de rebre't per parlar, per exemple, d'aquest tema que has dit dels mòbils a les aules, que realment crec que és un tema que tindríem per un altre programa. Gràcies.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us vull recomanar una novel·la molt divertida al voltant d'una aplicació de cites pensada per a conèixer gent on l'interès comú sigui el bon menjar. Es tracta de Vermuts i Vermuts, de la Magda Minguet, editat per La Campana. Us faig una breu ressenya de la història. La Gemma és una dona apassionada de la bona cuina, que té molt clar que una bona cita passa per una bona experiència culinària prèvia. Així que, cansada de males cites i, sobretot, farta de no gaudir ni tan sols d'un bon àpat, decideix crear una aplicació de cites a cegues gastronòmiques, la Foodimatch. El funcionament és senzill. Les persones que es registren publiquen fotos del menjar que més els hi agrada o que millor els defineix, sense publicar cap foto personal. L'objectiu de la Foodimatch és trobar algú amb qui anar a compartir, com a mínim, una bona experiència culinària. De manera que si la cita no et convéix, et garanteix que gaudiràs d'un bon àpat. Amb aquesta premissa anirem coneixent les cites a les quals assisteix la Gemma. Algunes d'elles seran divertides, d'altres més intenses, algunes totalment esbojarrades i d'altres resultaran accidentades. I de cita en cita anirem coneixent a la Gemma, la seva vida i sobretot les seves reflexions sobre totes les seves vivències. Vermuts i Barbuts és una novel·la on es fa palès com la tecnologia ha condicionat la nostra manera de relacionar-nos i d'establir connexions en un món on la virtualitat sovint guanya la partida a la presencialitat. Ens trobem davant d'una història que ens parla de la dificultat de trobar parella, malgrat la gran quantitat d'opcions disponibles que tenim ara mateix. Però no ho fa des de la ment o de la queixa, sinó posant-hi molt d'humor, valentia, naturalitat i sense complexos. Vermuts i Barbuts és un llibre fresc, actual i molt divertit, que es llegeix amb un somriure permanent i també, no us enganyaré, amb una mica de salivera per tots els suculents àpats que s'hi expliquen, on es posa de manifest el gran coneixement foodi que té l'autora. Avui en dia hi ha moltíssimes aplicacions pensades per a buscar algun tipus de relació, ja sigui per tenir trobades casuals o esporàdiques, per cercar amistats o bé establir relacions més serioses. En els darrers anys, les anomenades aplicacions de cites han crescut exponencialment i les podem trobar cada vegada més especialitzades segons el grup de població als que ens volem adreçar, per a intentar assegurar que si algú vol conèixer algú, només ha de cercar l'aplicació adequada. Vermuts i Barbuts ens parla sobretot d'aprendre a acceptar-nos tal i com som, de caminar sempre endavant i de la importància de mantenir les bones amistats. Perquè la vida és com el bon menjar. Si és amb bona companyia, sempre és millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.